Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Quan aquí estàvem en plena eufòria olímpica el 1992, Bòsnia estava en plena guerra. S'hi matava els homes i es violava les dones. Es van cometre entre 25.000 i 50.000 violacions com a estratègia de neteja ètnica. Molt poques, poquíssimes víctimes van denunciar i molt poques han perseguit els violadors. El documental del col·lectiu Cultura i Conflicte ha trobat algunes d'aquestes dones i els seus fills. Teresa Turiera és la directora i guionista, companya nostra, ha recollit els testimonis en un punyent reportatge que potser vau veure. Encara hi ha algú al bosc. Es va estrenar dimarts passat al Sense Ficció de TV3. Teresa Turiera, bona nit i enhorabona.
Bona nit, moltes gràcies i contentíssima de ser a la nit dels ignorants, que jo també n'havia estat oient.
Que bé. Amb més ganes de justícia que no pas de venjança, Teresa, aquestes dones encara avui són víctimes oblidades per totes les institucions i fins i tot rebutjades per les seves famílies. És així?
És totalment així. Mira, nosaltres parlem de supervivents de la guerra, perquè realment són supervivents no només físiques de les ferides que van rebre a través de les violacions, sinó també amb la força que tenen per tirar endavant i per portar encara els criminals de guerra als tribunals, però víctimes d'aquests 25 anys de suposada pau en què han estat absolutament oblidades de les institucions, dels acords de pau. No hi ha ni una menció en els acords de Dayton ni en les resolucions de la comunitat internacional. Han estat invisibilitzades per la pròpia societat i fins i tot en molts casos rebutjades per les seves pròpies famílies, que en alguns casos que ens hem trobat fent les entrevistes directament, les pròpies dones o homes de la família els deien: sou la vergonya de la família pel fet d'haver estat una víctima de violació.
Mm. I Teresa, el que es mostra en aquest documental és el resultat de l'odi?
Mira, els hi hem preguntat si tenen odi, tant a les mares com als fills, i totes, tothom amb qui hem parlat coincideixen que odi no, que el que tenen ganes és que es faci justícia i que, per tant, posen totes les seves energies encara a buscar i a denunciar els criminals de guerra i, sobretot, a desestigmatitzar a les dones que van patir les violacions i els fills que van néixer de les violacions, que no tenen cap mena d'ajuda com si tenen els fills dels que van morir o van ser ferits a la guerra. Per tant, jo diria que no és odi. Sí que és veritat, quan els parles de reconciliació, per exemple, et deia la Melija, una de les protagonistes del documental, ens deia: jo no m'he de reconciliar amb ningú perquè no m'he barallat amb ningú. A mi van venir a fer-me molt mal, però jo no m'havia barallat amb ningú. I, per tant, tenen molt clar aquesta fina línia entre el que podria ser ganes de venjança, però traduït amb ganes de justícia, i el que en podríem dir odi, no?
Crida l'atenció, Teresa, la sensatesa i la maduresa amb què afronten la seva realitat els fills, fruit d'aquestes violacions. A tu, personalment, què t'ha sobtat o què t'ha cridat més l'atenció a nivell personal?
Doncs, mira, si ho mirem amb una mica de distància, et diria que són nanos de 25, 26, 27 anys, com qualsevol altre jove europeu, com qualsevol altre jove de casa nostra, la seva preocupació principal és poder treballar del que s'han format, del que han estudiat, progressar, divertir-se. El que passa que s'han trobat que les seves mares o els havien abandonat perquè ells eren fruit de la violació, o en el cas, per exemple, de l'Ània, una de les protagonistes, la mare va decidir quedar-se-la, tot i tenir molts problemes psicològics i molts dubtes de si havia fet bé, i l'Ània, quan va ser adolescent i es va assabentar que era fruit d'una violació, li va dir: ara ja ho sé, qui és el meu pare, i la seva mare li va dir: doncs ara no em deixis tu, perquè he fet molts esforços per tenir-te al meu costat tota la vida. I aquests nois el que tenen és moltes ganes de mirar endavant, de deixar de parlar de la guerra, de progressar, però alhora de lluitar per uns valors que són tan vàlids allà, a Bòsnia, com aquí, a casa nostra. Al final estan lluitant per una societat igualitària, per una societat que tingui solidaritat, estan lluitant contra el feixisme i per la defensa dels drets humans més elementals.
I quin és l'objectiu d'aquesta feina ingent que heu fet? Què n'espereu?
Mira, d'entrada, visibilitzar la veu d'aquestes dones i aquests fills que allà estan fent molta feina i estan també intentant portar aquesta lluita a altres països on, malauradament, els conflictes han deixat moltes violacions de guerra i estan intentant que els governs legislin per protegir aquestes segones generacions i que no els hi passi com els hi ha passat amb ells. També el que estem intentant és arribar a través de diferents llenguatges artístics, el teatre, el documental, la fotografia, a diferents públics, que és molt important recuperar aquesta memòria històrica. I, per tant, és una manera de tocar la fibra sensible perquè porti a una reflexió amb gent, doncs, a partir de l'adolescència, perquè tingui una consciència crítica encara de què ens està passant com a societat, que acceptem com a normals, doncs, uns fets que no haurien de ser així, no?
I el títol, Encara hi ha algú al bosc, d'on neix?
Mira, Encara hi ha algú al bosc és una frase que ens va dir la Nevenka, una de les dones que van sobreviure a les violacions, viu en un poble molt aïllat a la frontera entre Bòsnia i Croàcia, i quan estàvem gravant amb ella li vam demanar si tenia por, i ens va dir que sí, que la por havia quedat arrapada al seu cos i que encara se sentia com si hi hagués algú al bosc. I en aquell moment estàvem allà fent l'entrevista l'Anna Maria Ricard, la dramaturga que ha passat aquests testimonis a la ficció del teatre, i jo ens vam mirar i les dues, sense dir-nos-ho, vam tenir clar que aquest seria el títol del projecte.
Encara hi ha algú al bosc, que és el títol d'aquest projecte multidisciplinari, com deies, que recull testimonis d'alguns supervivents de la violència sexual a Bòsnia i dels centenars de fills nascuts de violacions. Els dona veu i altaveu a través de tres finestres. El documental, a més, el Sense Ficció de TV3, un espectacle teatral adaptat amb la dramatúrgia, com deies, d'una altra companya nostra, l'Anna Maria Ricard, i que es pot veure al Teatre Nacional fins al 16 de febrer, i una exposició de fotografies d'Oriol Casanovas que es podrà visitar, de fet es pot visitar ja, a la Presó Model. Què voldries aprofitar, Teresa, per destacar d'aquest projecte pensant en els oients de la Nit dels Ignorants?
Doncs, home, diria que no se'l perdin, que és fruit de 3 anys molt intensos de treball, que no esperin trobar al teatre un drama. El tema és molt dur, però el director Joan Arquer ha treballat amb molta sensibilitat tots els punts de vista d'aquestes dones i la seva lluita. A l'obra hi ha música en directe, hi ha vídeo. És una obra que per l'experiència que tenim, perquè el vam presentar ja a temporada alta i s'ha fet algun bolo, agrada molt a gent de totes les edats, i que és una manera diferent d'aprendre la història i l'actualitat en qualsevol dels formats, sigui a través de l'exposició a la Model o del documental, que es pot recuperar el 3 a la carta, doncs crec que val la pena, sincerament, perquè ho hem treballat moltíssim.
Ens ho diu Teresa Turiera, llicenciada en Ciències Polítiques i Ciències de la Informació, màster en Relacions Internacionals. Ha desenvolupat part de la seva trajectòria professional a Catalunya Ràdio, amb responsabilitats diverses, com ara cobrir el conflicte dels Balcans i els primers judicis del Tribunal Penal Internacional per a l'antiga Iugoslàvia, a l'AIA, distingida amb el Premi de Periodisme Europeu Salvador de Madariaga. És membre fundadora del col·lectiu d'Arts Escèniques i Audiovisuals Cultura i Conflicte, que és un equip multidisciplinari de professionals que creuen la capacitat de la cultura com a motor de diàleg i reflexió i com a eina de transformació social. I què és la vida, en si, per Teresa Turiera?
Què és la vida? Aquesta és pregunta de Xavier Solà.
És pregunta xoc.
Mira, et diria que, ja que els humans som animals socials i ara ho sabem més que mai, ara que ens limiten tota aquesta capacitat i opcions de socialització, diria que la vida és compartir emocions, no? Estats d'ànim, compartir ganes de saber, compartir moments bons i dolents. I, de fet, és una cosa que feu molt aquí al programa, no?, de compartir tot això a través de la ràdio. Jo crec que compartiu molta vida i moltes vides. Per mi, una mica és això, el poder compartir emocions amb els altres a tots els nivells.
Doncs, Teresa Turiera, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres tot el que ha suposat aquesta experiència i està suposant, i enhorabona un cop més pel treball.
Moltes gràcies i enhorabona a vosaltres pel programa.